A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de Bioètica i Salut Comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvingudes i benvinguts a la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de Bioètica i Salut Comunitària. Avui volem parlar de l'estiu, volem parlar de la calor. Portem unes setmanes de molta calor, sembla que les temperatures mica en mica s'han anat baixant en el cap de setmana de Sant Joan, però hem tingut un inici d'estiu i un final de primavera molt calorós. Per parlar-ne de tot plegat, volem establir conversa avui aquí a la Salut amb l'Eli Esteve, farmacèutica de la farmàcia Seró, que està ubicada al barri del Fornàs. Elia, bona tarda, som aquí a l'aula del CAP Seró. Dediquem aquest programa d'aquest mes de juny de la Salut a parlar de l'estiu i de la calor.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, què és el cop de calor? Com podem definir el terme cop de calor?
El cop de calor es pot definir per diferents símptomes que una persona pot notar. Doncs el que ell es pot notar és un augment de la temperatura corporal, que si es mirés la temperatura podria arribar a superior a 39-40 graus, molt mal de cap, nàusees i vòmits, també la pell se li posa més vermella. El que potser a vegades no noten és suor, però sí que estan calents, i llavors respiració i freqüència cardíaca accelerada. I a vegades també doncs, allò que es noten com una mica irritables, tenen confusió, això és el que podria ser un cop de calor. Llavors davant d'aquests símptomes podríem dir que aquesta persona està patint un cop de calor.
A tots els col·lectius d'edat afecta de la mateixa manera un cop de calor, o hi ha més persones vulnerables que el pateixen més fort?
En principi, tothom estem exposats a poder patir un cop de calor. L'únic que sí, doncs, tenir-ho en compte, gens de persones d'edat avançada, nens, persones que també prenen certes medicacions, com per exemple medicacions per la pressió arterial, haurien de tenir en compte, quan fa aquestes calors, doncs, sortir en determinades hores del dia o no fer certes activitats que, si vols, ara explicarem.
Anem als consells, perquè hem tingut un final de primavera i un principi d'estiu molt calorós. Per sort, ara tornem de Sant Joan, les temperatures s'han estabilitzat una mica, fins i tot el dia que gravem aquest programa hi ha hagut moments que ha plogut i fa que hagi refrescat una mica, però de ben segur que en els pròxims dies tornarà el que és la calor. Quins consells podem donar a tots els nostres oïdors i oïdores que estiguin escoltant aquest espai?
Mira, com deia, doncs, no fer certes activitats en certes hores del dia, com per exemple de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, no fer activitats que requereixin esforç, com pot ser esport, o fer activitats de jardineria o, per exemple, pagesia. I llavors també, si s'haguessin de fer, que no siguessin d'un ritme molt elevat. Tant persones vulnerables com no. Llavors, anar protegides amb barrets, anar protegides amb ulleres de sol i sempre anar ben hidratat. Sempre recordar de portar aigua per poder-se anar hidratant.
M'imagino que també àpats que no siguin copiosos, també beure molta aigua, menjar molts gelats, d'alguna manera airejar les finestres, no? Són una sèrie de consells, no? que sempre es demana, no?
Sí, sempre buscar la sombra, per exemple, no anar al sol, buscar les parts de sombra on estigui ben ventilat, a les cases també anar-les ventilant, o si està aire condicionat, però si no també anar fent la ventilació, i després el que és els àpats, doncs això, bé, de cara a l'estiu que pateix més, doncs coses més fresques, coses que portin més aigua, fruites, amanides, per exemple fruites, doncs, meló, síndria, tot el que ens pugui aportar un extra d'hidratació, ja que podem pensar que en algun moment podem perdre més aigua del normal.
Podem també dir que és una època de platja, no? I que el fet d'anar a la platja implica que molta gent es banyi, no? També, i sense respectar les hores de digestió, i també el fet de la protecció solar, que en parlarem més endavant, però en primer lloc, quan ens anem a banyar o quan ens anem a dutxar, o fins i tot quan volem beure aigua, potser hem de tenir algunes precaucions, no?
Bueno, tenir en compte de no acabar de fer un àpat important i ja tirar-nos ràpid a l'aigua. Sempre, doncs, prendre les mesures d'esperar un temps prudencial, depenent del que s'ha menjat. i vigilar amb això, sobretot si s'ha d'anar a la platja, el que he dit, intentar evitar aquestes hores de tanta calor i si no, doncs, en aquestes hores de tant de sol, posar-nos en un lloc on puguem estar resserrats del sol o portar parasol, el gorro, les ulleres de sol, vull dir, vaig repetint perquè tot és sempre és el mateix, però són consells que ens han de quedar ben clars.
Quines hores són les millors i les pitjors per sortir quan són els mesos d'estiu i fa molta calor?
Les millors sempre són les primeres hores del dematí, és a dir, que si es vol sortir a passejar o fer una mica d'exercici, doncs a partir de les 8, les 9 del matí fins les 10 o les 11 ja depenent del dia, i després ja cap al tard, a partir de les 7, les 8, és les hores recomanables. També recordar, sobretot, que els nens petits, fins als 3 anys, no haurien de fer exposició solar directa, és a dir, que si s'ha d'anar a la platja amb nens petits, portar-los sempre el que he dit, les primeres hores del matí o a partir de la tarda, a partir de les 6, les 7.
També és una època on hi ha molts casals d'estiu, que també molts nens i nenes fan activitat esportiva, d'alguna manera poden fer aquestes activitats, o també es recomana també als monitors que el fet de que hi hagi moltes hores de sol, les activitats a l'aire lliure quedin una mica relegades i es busquin espais interiors.
Sí, i després també doncs, busquem moltes activitats que puguin estar relacionades amb l'aigua per poder-los tenir ben hidratats i també que no els agafi el cop de calor que abans estàvem comentant, perquè els nens també són un dels col·lectius que poden patir més el cop de calor, perquè a vegades ells no demanen beure ni ficar-se a sobre, llavors s'ha de tenir molt en compte quan fan aquestes activitats, encara que totes ja estan pensades perquè puguin anar passant estones a l'aire lliure i estones a l'interior, com has dit.
A partir d'aquí, com a farmacèutica, m'imagino que també molts clients i clientes venen a buscar protecció solar. Quina és la més adequada per posar-se? Perquè hi ha diferents tipus de protecció solar, diferents tipus de crema. Quina és la més recomanable? Totes són iguals?
A veure, quan es necessita una crema solar, el que has de mirar és els filtres de protecció solar i quina protecció ens ofereixen. Llavors, nosaltres el que sempre recomanem és la protecció total. La protecció total és el filtre de 50. Quan veus en un protector solar que fica SPF 50+, aquesta és la protecció total. En pots trobar en el mercat d'altres, tipus 30, 20, però nosaltres sempre recomanem la més alta protecció. Llavors, també dins dels diferents tipus de filtres pots trobar filtres que són físics i filtres que són químics. Els filtres físics són els que diríem que fan que el sol no pugui penetrar a la nostra pell. Són aquells filtres físics que quan ens els fiquem sempre són una miqueta més blanquinosos. Són els que estan aconsellats per el que són els nens petits o persones que puguin tenir la pell sensible. I després els filtres químics que protegeixen un calçat, però podríem protegeixen més perquè ja penetren dins la pell i ja fan que els raigs solars no puguin penetrar dins de la nostra pell. Aquests són els que estan recomanats per tota la població. També dic que avui en dia estan molt estudiats i hi ha productes per infantils i per persones sensibles que porten aquests filtres químics barrejats amb filtres físics i no passaria res, perquè estan estudiats per tota la població. El que s'ha de vigilar sobretot és que no portin perfums, perquè a vegades els perfums poden ser irritants, i la bona aplicació del protector solar. Si vols, ara t'explico com s'hauria d'aplicar aquest protector solar.
Doncs endavant. On ens hem de posar crema? Tot arreu, en les parts més sensibles, el fet que hi ha hores centrals del dia, no?, que pica el sol moltíssim, i també en cas de cremada, com actuem?
Mira, jo el que sempre primer dic, quan venen a la farmàcia els dic que han de pensar que la pell té memòria i que de pell només en tenim una. Llavors hem de ser molt cuidadosos quan volem posar-nos el protector solar i quan volem anar al sol. Llavors també una altra cosa, que a vegades els pregunto per què el necessiteu, no? Perquè depèn del que el necessites seria un tipus o un altre, no?, d'absorció. I sempre els recordo que no només es pren el sol quan es va a la platja, sinó que només sortir de casa i et pot tocar el sol. Llavors es recomana posar el protector solar uns 20 minuts abans de sortir de casa, aplicar-lo amb bastanta quantitat, normalment diuen que per exemple per la cara serien 2 dits de crema, i llavors un cop aplicat anar reaplicant cada 2 o 3 hores depenent de l'exposició solar. Si només te'l poses per sortir i te'n vas a un lloc interior i ja no t'ha de tocar més el sol, no caldria tornar-ho a rèplica, però sí que si sortim i anem, per exemple, a fer una excursió, anem a la platja o a fer alguna activitat, s'hauria d'anar replicant cada 2 o 3 hores. I recordar que ni que siguin resistents a l'aigua, són resistents a l'aigua, està estudiat, però si fem, per exemple, 2 o 3 banys de 20 minuts, però si sempre després d'aquests banys ens aixuguem amb la tovallola o suem i ens aixuguem amb una tovallola o amb un drap, s'hauria de tornar a reaplicar aquest protector solar.
A partir d'aquí també, més enllà de tractar els temes de les possibles cremades i de la protecció solar, també a l'estiu, quan anem a la platja o fins i tot quan estem a l'aire lliure, és època de picades, és a dir, a la platja ens poden picar les meduses, alguns peixos, i també pel carrer ens poden picar mosquits, abelles i d'altres insectes. Quins consells també, en el cas de que ens piquin aquests insectes, aquestes bèsties que hi ha a les platges, imagino que també els farmacèutics d'alguna manera feu recomanacions també a l'hora de curar aquestes ferides.
Sí, per exemple, quan són picades de mosquits o insectes, sobretot el que hauríem de fer primer de tot és no rascar-nos, perquè el rascal que podem fer produir és que encara tinguem més picor i que si hagués entrat o verí o així, podríem escampar-ho, i llavors rentar-ho bé amb aigua i llavors aplicar alguna pomada per la picor tipus antihistamínic que es podria aplicar. I també, doncs, si sabem que hem d'anar a una zona on hi ha mosquits, doncs, aplicar també un repel·lent de mosquits abans d'anar-hi.
Recomanen alguna especialment de repel·lent de mosquits?
No, en principi qualsevol repel·lent de mosquits del mercat és adequat. Mirar, doncs, per exemple, si has d'anar a una zona que saps que hi ha d'haver alguns mosquits, per exemple, mosquit tigre, així, llavors sí que agafar els que són específics per a aquest tipus de mosquits.
Molt bé, ja finalment, per cloure aquest programa d'aquest mes de la salut, imagino, no?, que les farmàcies ateneu moltes peticions, no?, sobretot a l'època estival, d'alguna manera, no?, intentar sempre estar els 365 dies de l'any al costat del ciutadà-ciutadana, no?
Sí, com has dit, doncs ara és l'època de recomanacions davant de picades de mosquits, davant cremades solars, davant de cops de calor, però durant tot l'any, doncs, tenim certs temes. Però sí, ara, en aquest moment, són, podríem dir, els 3 temes que veiem més a la farmàcia.
Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Hem volgut parlar avui de l'estiu, de la calor, amb l'Eli Esteve, farmacèutica de la farmàcia Seró, que està ubicada al barri del Fornàs. Li desitgem bon estiu, moltíssimes gràcies per venir a compartir una estona amb nosaltres als micròfons de Ràdio Ciutat de Valls, i de cara a la tardor, la nova temporada de la salut, si tenim algun tema relacionat amb les farmàcies o fins i tot amb d'altres qüestions relacionades amb els àmbits que vostès toquen, doncs els convidarem molt amablement fins aquí, fins a Ràdio Ciutat de Valls.
Moltes gràcies.